TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Amb Olivia Navarro.
Quart d'hora per les 9. Bon dia. Balma mantindrà contactes abans de decidir si permet o no construir a les àrees de transició tal com autoritza la llei aprovada dilluns al Parlament per PP i Vox. Una normativa que dona un termini d'un any als ajuntaments de més de 20.000 habitants per adherir-se i modificar els seus planejaments. En el cas de Palma, segons l'oposició, suposaria permetre l'urbanització de 1.700 hectàrees, ara rústiques i bàsicament a l'entorn de Son Sardina, de Son Ferriol i de la platja de Palma. En tot cas, l'equip de govern manté que durà aquesta qüestió a ple perquè sigui debatuda. En parlem en uns minuts. Abans, també important a aquesta hora, coneguem com es circula per Mallorca i per saber-ho connectem amb la DGT. Joan Amplanes, bon dia, com ho tenim?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del carrer Aragó, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera del Soja, i a l'altura de la taulera en sentit d'Andratx. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca. I a lo que són les restes principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment, molt bon dia.
Són les retencions, si més no, habituals que es registren a aquesta hora, sobretot per accedir a Palma. També, per cert, atenció, si en aquest cas heu d'arribar a Manacor per l'autovia des de Palma, precisament perquè s'estan duent a terme tasques de manteniment a la via al quilòmetre 46, és a dir, just abans d'entrar a la ciutat, i això també provoca ara retencions. Hi ha un carril tancat. Les obres, en principi, es perllongaran fins avui a les 3, segons informa el visor d'incidències del Consell de Mallorca. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comencem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
I començant parlant d'urbanisme, perquè Palma no avança de moment si permetrà o no construir en les àrees rústiques de transició tal com permet la llei de projectes estratègics que es va aprovar després ahir al Parlament amb els vots de PP i Vox. És una normativa que dona un any per adherir-se als ajuntaments de més de 20.000 habitants i en el cas de ciutat estan parlant d'àrees que limiten en sòls urbans i urbanitzables i majoritàriament a les zones de Son Sardina, de Son Ferriol i també de la platja de Palma. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Segons l'oposició, són 1.700 hectàrees recollides ara en el Pla General que multiplicaria la població resident al municipi més poblat de les Balears. La Federació d'Associacions de Veïns de Palma ha mostrat el seu rebuig. També ho han fet nombroses entitats proteccionistes i civils. El tinent de Balla d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, recorda que ara tenen un any de termini per decidir-ho i aprovar-ho al Pla.
Yo creo que tenemos un gran trabajo por delante con el desarrollo del suelo urbano consolidado y con el desarrollo de los urbanizables. Yo entiendo que haya otros municipios en Baleares que no dispongan en su planeamiento de áreas de crecimiento y urbanizables y que tengan que recurrir a estas fórmulas jurídicas, pero en cualquier caso, como le digo, esa es una posibilidad que tiene el ayuntamiento durante el plazo de un año.
I precisament també d'aquesta normativa que es va aprovar dilluns al Parlament n'hi ha més qüestions destacades, entre d'altres el punt que permet expropiar el castell de l'Aro, que ara és propietat de l'Estat.
Concretament, el text inclou una esmena que permetrà declarar aquest entorn com a zona arqueològica i d'utilitat pública i això serà un pas previ que permetrà que passi a mans del Consell de Mallorca. Aquesta administració ha reclamat en diverses ocasions al govern central el traspàs de la titularitat del castell per poder així intervenir i evitar que es degradi. L'objectiu és que pugui ser una finca pública i que es posi abast de la ciutadania.
Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
I els jutjats van ajornar i finalment un desnonament que estava previst al carrer del Cirerer a Palma, a la barriada de Rafal. En aquest domicili viuen dues famílies en situació de vulnerabilitat.
Concretament són una dona embarassada de 8 mesos, el seu marit i un fill de 5 anys i una altra parella amb un nadó d'un mes. En total hi ha 7 persones conegudes dels propietaris de l'immoble que en el seu moment no varen poder fer front al pagament de la hipoteca. Samara Oliveira és una de les afectades.
Yo estoy preocupada porque yo no sé cómo puedo hacer las cosas, no sé o qué va a pasar. Tengo un hijo, estoy embarazada, mis pies ya no puedo porque estoy para acá y para allá buscando soluciones.
El banc fa un any que està en negociacions amb les persones que viuen en aquests habitatges perquè l'abandonin i reclama l'execució hipotecària. L'advocada dels afectats negocia amb l'entitat financera la possibilitat de pagar un lloguer social.
I la Conselleria d'Agricultura ha autoritzat la macrogranja Avícola Ballester a sacrificar les 40.000 gallines a la nau tancada de la seva explotació a Llucmajor, recordant que va ser clausurada el passat mes de maig després d'una inspecció arran la publicació d'imatges per part de les entitats animalistes Sati Animal i Arden, on es veia que els animals vivien en molt males condicions.
El portaveu de Sati, Quique Jimeno, lamenta que finalment les 40.000 gallines aniran directes a l'escorxador. Les entitats animalistes varen oferir la possibilitat de traslladar-les als santuaris que hi ha a l'estat espanyol per evitar-ne la mort.
Estamos muy decepcionados por esta parte porque, bueno, creemos que al final era completamente innecesaria esta opción, teniendo alternativas que se ofrecían públicamente. Y cuando además a las gallinas se les había hecho diversos análisis y estaba de, bueno, sabían que el estado de salud era óptimo y no había ningún riesgo sanitario.
Jimeno, a més, critica que la Conselleria d'Agricultura no ha estat prou contundent amb els responsables de la granja. Tot i això, confia en la investigació penal que ha iniciat a la Fiscalia i que ha donat trasllat del cas als jutjats de Palma.
I no deixem el camp, en aquest cas, però, per parlar dels hortolans ecològics, perquè estan a l'expectativa de veure com aniran els conreus al mes d'agost. Com cada estiu, els productors estan a l'aguait i ho estan per mort del clima. Les altes temperatures d'aquest passat mes de juny afecten els conreus d'horta, d'estiu, com són els melons, les síndries, les tomates, els preves i les cebes.
Les pluges de primavera han marcat la producció d'hort d'estiu, tot i que varen suposar algunes dificultats per finques anegades. Però la calor de les passades setmanes, que a més ha estat seca, pot tenir repercussions en la producció d'agost. Escoltam Borja Camí, que és tècnic dels hortolans de l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica.
La primera campanya de maig i de juny dels hivernacles penso que ha anat prou bé, amb alguns problemes d'humitats, alguns problemes de poll, el no venir la calor, el poll s'instal·la més fàcilment en els cultius i algun hivernacle en cultiu ecològic ha tingut problemes. Ara amb cultius d'aire lliure que venim per collir juliol-agost, el juliol, com és habitual, es presenta bo i es collen melons, síndries, tomàtiques, etc. I sempre és incert a l'estiu com ens anirà a l'agost.
I el Consell de Mallorca ha iniciat la segona ronda de reunions amb els batlles de la Serra per concretar la futura llei de tramuntana. En la primera reunió ha estat amb la batllessa d'Andratx, Estefania Gonzalvo, una trobada en la qual l'administració insular s'ha compromès a plantejar una norma consensuada, diuen, amb tots els municipis que conformen el paratge reconegut com a patrimoni mundial per la UNESCO.
El conseller de Presidència ha explicat que després d'una primera ronda de visites, ara ha iniciat una segona fase per centrar-se en propostes més concretes. Tot en l'objectiu, ha dit, d'impulsar una llei útil, aplicable i coherent amb la realitat de la Serra i que es pugui presentar en un primer esborrany al setembre. A Toni Fuster.
Aquest borrador se presentarà en el mes de setembre, hi haurà un pla d'un parell de mesos i la idea és que s'aprovi enguany dins el Consell de Mallorca per posteriorment enviar-ho al Parlament de les Illes Balears.
Aquesta segona fase s'emmarca en el procés de consulta prèvia pública duit a terme entre gener i febrer, que va permetre recollir 33 aportacions procedents de 8 ajuntaments, d'entitats de territori i particulars.
I acabem a Inca, on l'Ajuntament ha presentat el programa de les festes patronals de Sant Abdon i Sant Senent 2025. El programa té una seixantena d'activitats, inclou propostes, diuen, per tots els públics i gustos, i serà del 18 al 30 de juliol. Ho podeu consultar a la seva pàgina web, tot aquest programa de festes d'Inca patronals. Són les 8:55. Continuem a IB3.